Demà dijous, 21 de març, que per cert serà el primer dia complet de primavera, és també el Dia Internacional de la Poesia, i Formentera ho celebra, i de quina manera, amb un recital de poetes i glossadors de la nostra illa, que tindrà lloc a la Biblioteca Maria Villán Gómez, demà dijous, a les 20 hores. Els poetes i glossadors citats són Esteve Portes, en Joan Ferrer, na Neus Costa, na Maria Teresa Ferrer, en Pep de Can Andreu i en Vicent Geroni. Teníem naltros a na Maria Teresa Ferrer, ella també és presidenta d'Obra Cultural Balear, i aquesta activitat forma part de la 17a Primavera de Cultura que organitza l'OCB. Hola, Maria Teresa, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia.
Explica'm-nos un poc, com plantegeu aquesta jornada?
Bé, bàsicament volem celebrar el Dia Mundial de la Poesia, i la millor manera per nosaltres és ajuntar poetes i glosadors d'aquí de Formentera amb una trobada on llegirem poemes, gloses, i celebrarem la poesia, allò que ens agrada, que vivim i que forma part de nosaltres mateixos, en definitiva. De fet, aquesta trobada ja és la segona trobada que feim de poetes i glosadors de Formentera.
Quina diferència podem apreciar entre una glosa i un poema?
Bé, les diferències bàsicament és que la glosa té un estil més oral, més col·loquial, però no deixa de ser, en definitiva, una forma més de poesia. I bé, nosaltres el que feim també, de fet, les poesies poden ser més o menys formals, però en definitiva l'essència, el ritme, acaba sent molt semblant o a vegades pràcticament igual, no?
Maria Teresa, doncs res, mos veiem demà a les 20 hores a la Biblioteca Maria Villán Gómez per gaudir amb altres d'aquest Dia de la Poesia, d'acord?
Molt bé, gràcies.
Mira, justament, tenim aquí amb naltros a l'estudi de Ràdio Illa a tres dels poetes i glosadors que participaran en aquest esdeveniment. Tenim en Joan Ferrer, en Esteve Portes, benvinguts, com esteu?
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Vosaltres què sou, poetes o glosadors?
Bé, jo sóc un aspirant a poeta.
També, un aprenent de poeta.
I en canvi, en Pep Ferrer, en Pep de Can Andreu, seria ja glosador, no? O poeta,
no,
Pep.
No, glosador.
Glosador, veus glosador, que sí?
Pep és el mestre.
No, peon. Només. Perquè, però aficionat, m'agrada.
Diguem-ne, de la vieja guàrdia, aquí tenim en Pep de Can Andreu, en Vicent Geroni, algú més?
No, són
els dos, eh?
Són els dos glosadors que participaran.
Pep, tu des de quan que et dediques amb això de les gloses,
bueno,
dels estribots?
Quan era molt jove, que vaig començar a sortir de casa, que ja no sabia acordar els calçons, pues ens ajuntàvem els amics, a vegades fèiem una sopada, una torrada, sobrassada, que en aquell temps era l'únic que podien torrar. Entonces, acabant, havíem fet un parell de gos de vi, també, i fèiem una glosada, i allò, pues, ens fèiem una divertida, que en aquell temps, com que no hi havia teles, ni hi havia ràdios, ni hi havia cine, i entonces ens divertien d'aquella manera. I llavors, quan els meus companys s'anaren uns a servici i els altres a pescar per Mallorca, entonces ens enviaven gloses uns als altres, parlant, per exemple, les gloses en qüestió de lotes, i entonces, d'aquella manera, per cartes, perquè també només hi havia aquesta forma de comunicar-nos. Però ens feien gloses uns als altres, puntejant-nos una mica, però tot ens ho agafàvem en broma. I entonces, d'aquella forma, pues, jo m'ha agradat sempre l'assumpte de glosar. I llavors, quan treballàvem a les Salines, també, que fèiem turnos de la nit, pues, també, si teníem un rato libre, que de vegades, com que carregàvem vagós, els temps que la màquina anava allà dins, o hi havia dies que s'espanyava, o el que fos, pues, davall les Salines, si fèiem els turnos de la nit, que durava fins a les 11 de la nit, també ens ajuntàvem els més joves i fèiem glosades. I aquestes dones de la revista sortien a sentir-nos i els agradava molt allò. I, bueno, sempre m'ha agradat. Són totes les gloses, sí. I ara, de vell, pues, també m'agrada i ajuda a col·laborar una mica.
Home, sorprenent, és sorprenent. El tema de les gloses sempre ha estat una manera d'ajuntar-se i divertir-se, com bé diu en Pep, de fer companys, de fer amics, i clar, la glosa té aquest punt.
Sí, sobretot sabrem-nos entendre, sabrem lidar tots la mateixa tonada, és el mèrit que té, com si només fos una veu, no me n'escàs.
I a, però, a més, en sota la broma de puntejar.
Com sempre érem els mateixos, ja ens coneixíem i li dàvem el mateix tono. I també sabíem totes les loses, perquè les loses, com que les cantaven sovint, pues ja sabíem les mateixes, i on la començava, i les altres anaven seguint.
Fèieu gloses pròpies o també d'altres autors? I
d'altres autors.
De tot?
Sí.
Les
sí.
Apuntàveu o anava tot de memòria?
Anava tot de memòria. Uf. Sí, sí, tot de memòria. I moltes. Cançons que s'hi quadren, o que siguin gloses que havien vingut de Paivissa, com aquella Baixàrem a Sant Miquel, aquella és molt bona, i la cantàvem, i altres, per exemple, sí, una lota ja ho deu dir si es fa bé i no és casada, és pobra i desgraciada en aquest món per patir, que tan sols no podrà dir que cosa és una pesada, ben donada d'un fadrí quan la té ben abraçada. I també voldria ser de la talla d'aquests festejadors, dels que fan riure la iaia de 50.000 colors, o voldria ser de la talla d'aquests tan divertits, des que fan riure la iaia tenint el cor adormit. I n'altres van anar a festejar, a la lota li dan mistela, a la iaia li dan fumar i una pesada a la goela. I gloses així, pues, que feien riure.
Són humorístiques, però al final es converteix en un art igualment. Com
i tant,
una poesia culta. Hi havia també de puntoses, que mos puntejàvem uns a les altres, si quadra dins una vela, es feien dos colles, i entonces l'usaven ja gloses per picar, i moltes vegades acabàvem amb una baralla, això també havia passat.
Amb una baralla de veritat, ja, a puny, eh?
De veritat, sí. Però n'hi havia de molt...
Hi ha gent que s'ho prenien ser...
De molt picants, sí, sí. N'hi havia.
Clar, que a vegades és que fa la broma, també té que saber acceptar la broma que li puguen fer a ell.
Ah, clar.
I a vegades és que... Però és increïble pensar que... Bueno, clar, és el que ha dit ell, que en Pep, que no hi havia televisor, no hi havia mòbils, no hi havia internet, no hi havia ràdios, no hi havia res, i tot de memòria segurament és...
Hi havia ganes de passar-s'ho bé, això sí.
Clar, clar, clar.
Això sí, ganes de divertir-se.
Segurament és perquè feien servir la memòria per el que tocava.
Se juntava beguda en aquell temps, perquè si la gent o joves teníem un poc de vergonya, ens va fer un gotet de via, però així que
ja fugia.
Que ens sentíem més valents i ho fèiem d'aquesta manera.
Jo espero que aquest dijous no acabeu amb baralles o punys i quan acabi el recital...
No, espero que no, som tots amics.
Ara som més civilitzats.
Mireu, en Pep d'en Andreu té una 80 d'anys, en Esteve què, 30 tens? 33? Bueno, diguem-ne que us porteu un mig segle. 50 anys més tard, tu, Esteve, que a més tu vas començar de molt jovenet amb el tema de la poesia, ja quan estaves a l'institut, o no sé si abans.
Sí, 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 bueno, més o menys.
Explica'm un poc, en Pep ens ha explicat com va començar, explica'm tu com vas començar.
Bé, jo, en el meu cas, la poesia no és una cosa que jo la buscàs. Senzillament jo tenia unes reflexions, unes idees, una manera de pensar sobre... Jo escric poesia sobre Formentera, val? Quan escric, normalment, escric sobre paisatge, sobre història, una mica, sobre un sentiment, a vegades, de record de coses que jo no he viscut, coses que segurament en Pep sí que ha viscut, i jo les escric tenint aquesta com una memòria, no, d'allò. La poesia per jo va ser una mica reflexar aquestes idees o aquest pensament o aquest record d'aquella Formentera i, bueno, ho havia d'escriure o plasmar d'alguna manera i a base de fer poesia va ser la manera que amb 14, 15, 16 anys jo tenia d'expressar-me. A poc a poc, òbviament, quan vas complint anys, sí que refines una miqueta el que escrius, tens més capacitat, diguem, de paraula, de saps fer servir més segons quins jocs poètics, segons quines figures, diguem, que fas servir en poesia, i a més també tens una miqueta més la idea de què t'agrada de Formentera i què no t'agrada. I fas una poesia també a vegades una mica crítica, una mica de que se mos ha anat de ses mans. Si en tinc 33, això ho escrivia fa 15 o 16 anys i ja se mos havia anat de ses mans. Avui en dia no pinta gaire millor, però bueno. Sí que és veritat que jo escrivia més abans que ara. Ara com a que sa Formentera que jo m'inspirava la tenc una mica... Gruny, una mica, no sé com explicar-me. No acaba de ser tan inspiradora com era abans.
Idealitzada, vols dir.
Sí, la tenia molt idealitzada i ara, com que en sus anys, m'he dat compte que quizás la idealització no era tant.
En el teu cas, Joan...
Bueno, jo, en el meu cas, vaig començar, com molts, començant a llegir poesia, mira, per casualitat també l'institut va arribar a les meves mans un llibre de poesia, mai havia llegit, ja tenia 18 o 19 anys en aquell temps, tampoc era tan jove, i mira, em va agradar, i a poc a poc vaig anar llegint, vaig anar intentant escriure alguna cosa petita, a poc, i bé, vaig veure que m'agradava, i va començar així, no? I també una mica perquè em va agradar senzillament.
A veure si podem fer un tastet, va, un tastet dels vostres versos. Qui vol,
bueno,
disparar,
si voleu,
primer?
Si voleu, puc disparar.
Vinga, rompa el gel.
Vale. Bé, en llegiré una que ja té molts d'anys, però bueno, reflexa una mica el que havia dit abans, el fet d'aquesta Formentera que sempre vas buscant, aquell record, aquella idea de Formentera idealitzada i màgica que bueno, molts diuen que ja no és exactament així, i bueno, per algunes raons serà. Saba, tombat a la sorra, sento la sal com s'infiltra per la meva pell, i aquell ruixim càlid que em ves en somnis reprodueix cada instant de la meva infantesa. Recordo aquells dies com si encara no haguessin passat, i la sola idea de perdre'n un m'aferra més als meus. Les meves mans creixen enterrades, com arrels, cercant les arrels de Formentera.
Esteve Portes, a veure en Joan Ferrer.
Mira, pues llegiré tres estrofetes curtes. Una diu: l'abisme de la nit és groc, com la serpent solar, que cada dia travessa el cel i no hi ha rendició. En el clímax del sentit, l'au solar desvia la fletxa que li llança l'adversitat. Home lliure, veu el verí del present. El dolor de la distància tensa l'arc fins al límit, on el cor pot sentir fins quin punt els taüts s'assemblen als bressols.
Joan Ferrer. No sé, Pep, si vols fer-ne alguna altra.
Bueno, jo, totes les laudes que tinc, les he fetes jo. No he copiat de ningú. Entonces, quan passa un cas que no sigui trist a Formentera, pues, a lo millor hi fas un estribot, com s'ha dat moltes vegades. Pues, quan va passar allò de les cabres d'Esvedrà, pues, en vaig fer un. Una volta que també va passar un cas a Eivissa d'un avió que havia de sortir i es va trobar una rata dins l'avió i van haver de suspendre el vol, que segurament aquí, quizà, li he dit, per exemple, sé que deia, el dimecres de la tarda veureu el que es va passar. Quan l'avió de passatge es preparava per volar, havia d'anar a Eivissa a Palma, com estava programat, però una cony de rata tot ho va desbaratar. Que anava per dins la nave, com un passatger de tants, sense targeta d'embarque ni carnet d'identitat, i tot va ser una alarma, i els vol varen anul·lar, menys mal que les safates la pogueren agafar, que no va veure cap creca que s'hi pogués amagar. I sempre, quan ha passat un cas, doncs m'ha agradat fer-li una glosa, i també aquest any en les figues, doncs, també que m'havia preparat per cuir-ne, per secar i per menjar, i resulta que miraren els coloms salvatges i no me'n deixaren cap, també hi vaig fer un estribot.
Ah, pels coloms salvatges, caram.
Els coloms salvatges. Que deia, en sa vida es passen coses, veureu el que em va passar, que valdria més un jaure que en el camp anar a treballar. Ja us contaré l'altre dia que em va passar, que volia menjar figues i no havia madurat, i vaig agafar un poc d'oli i sa flor els hi vaig juntar. Devien ser 400, si no em vaig equivocar, per menjar-ne prou de fresques i només per secar, que sabia que en pocs dies acabaven de madurar, i quan vas complir la fetxa m'anava tot animat, m'emportava una cistella i un ganxo en el coll del braç, i quan vaig a la figuera vaig quedar molt emprenyat, que hi anaren coloms salvatges i se'ls havia menjat, jo m'anava cap a casa sense poder-los tastar, fotent-los alguna pesta, me'l pogués rebentar.
Voleu afegir alguna cosa més aquí en Esteve i en Joan?
Bé,
o què?
Bé, jo el que voldria afegir és que la capacitat, aquí ara no ho veuen els oients, però jo he llegit un poema i l'he llegit.
Sí, sí, sí.
Jo l'he llegit, sí, tinc 33 anys i l'he llegit, i en Joan també. En Pep, tot el que està recitant ho recita de memòria, ell molt bé ho ha dit, té la memòria... té una memòria privilegiada.
Bueno, jo, en poc rato, ho fasco un estribot, per exemple. Però llavors, s'estudiar-lo, que en quedi dins el cap, em costa treball. Perquè es veu que el cervell ja no grava les coses.
Pep, quants anys tens?
82, quasi.
Amb 82 anys, jo tinc un poema escrit i no me'l sé de memòria. I tu tens 82 anys i m'ho has dit 10, 5, 6, 8. És un mèrit increïble. No te llevis mèrit perquè
bueno,
el
perquè
té molt.
La meva feina no és com la vostra, perquè me'n vaig al camp i estic tot sol i entonces cavil, qui pens, i llavors vaig a casa i potser ho escric. I la vostra feina és que estàu, a lo millor, en companyia, davant d'un ordenador, i entonces pues, no podeu atendre dues coses, no podeu fer la vostra feina i mirar-vos coses d'aquestes.
No, no et falta raó, Pep.
No, és que no tingueu més capacitat que jo per, sí, per fer gloses i per fer poesies i totes aquestes coses.
Ara que parla del camp, en Pep, també tinc una glosa seva, un estribot, no seria, enregistrat sobre la bassa de rec. Pep, ens dones permís per escoltar-la?
Sí, sí, sí.
És un estribot, no? Això ja
és
seria?
És un estribot, nosaltres li dèiem estribots.
Escoltam en Pep i la seva creació sobre la bassa de rec.
Els pagesos de Castilla ara aniran animant, que podran regar les plantes amb brou d'esclavegueram. Fa 10 anys que ho esperàvem, per fi han anat arribant. Tenen la bassa mig plena i encara n'hi van posant. Diuen que han obert l'aixeta, que ja en podem anar gastant. De pagès de terra seca passam a ser hortolans. Serà bona o dolenta, ja ho veurem d'aquí endavant. En ser regar s'hortolissa, l'haurem d'anar analitzant, que no hi trobem en sa fruita, algun pèl enrodinxat, on menjar s'ensalada, faci gust de bacallà, o tenga part de viagre que mos facin altivats, que ho pagarà sa senyora o sa vecina descostat. Si penseu tot lo contrari, me tendreu que perdonar, que no són més que unes bromes d'un que no sap d'acabar. Jo trob que és molt bona obra, el que hauran organitzat és poder regar les terres i haver-hi un bon sembrat que faci verdor polida en venir per Sant Joan, a quan venguen els turistes que es puguen anar a la gran, diran com a Formentera pugui haver prosperat tant.
Ja ho veieu. Demà més poesia, més glosses, més estribots, al final més versos que xerren sobre la nostra illa amb illencs. En aquest cas, doncs, demà podrem comptar amb en Joan Ferrer, amb l'Esteve Portes, també amb en Pep Ferrer, amb Pep de n'Andreu, però també escoltarem amb Vicent Geroni, na Neus Costa i na Maria Teresa Ferrer. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.